Un quart d'hora comença la tertúlia del Gall del Monestir, amb nosaltres els habituals del dilluns, la Maria Sansa, la Lourdes Dalmau, en Pasqual Dosó i en Narcís Clavell. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Anat bé el cap de setmana o al pont, si és que han tingut sort de fer pont?
Jo faig pont sempre cada any, cada setmana.
Cada dia.
Cada dia faig pont.
No tens pont, tens aquaducte, no?
Jo tinc un aquaducte fantàstic. Bé, m'ha anat bé, ha anat bé. Les festes sempre van bé.
Perfecte.
El Sant Cugat estava ple, eh? Jo he aprofitat per venir aquí, passejar pel carrer i...
Has vingut a la capital des del poble de Valldorens. Des del poble de
Valldorens he vingut. No, no, i és que és un plaer seure en una terrassa d'aquest de Sant Cugat i veure passar la gent i la joventut, els nens. Com... L'únic que em preocupa és a vegades en els carrers de Santiago Rossinyol són les bicicletes.
I estan plenes cotxets.
Les nois de 15 a 14 anys que van plenes de...
I els cotxets.
Plenes.
Però mira, els cotxets s'entén, perquè és una criatura que ha d'anar en cotxet, però les bicicletes per la zona de vianants i els patinets, que és una altra cosa que també algú hauria de començar a posar-hi una mica d'ordre, comença ja a... Vaja.
Sí, no, l'altre
dia vaig veure...
A molestar, i a més ets tu vianant, que moltes vegades estàs d'apartar i penses, escolti, baixi vostè de la bicicleta, que això és una vorera o és un passeig, i baixi i camini com la gent... camina pels passejos.
Si no haurien d'anar a més velocitat que el que va el vianant. L'altre dia vaig veure, no sé si el dia d'aquest de pont, que estava assegut a la plaça, i va passar un senyor minusvàlid amb una màquina, amb una cadireta d'aquestes elèctriques, menjar un gelat, però anava tan de pressa que jo no sé, aquella màquina, jo hauria de limitació, aquestes màquines estan molt bé, ajuden al minusvàlid, però el que no pot ser és que vagin tan de pressa que poden posar en perill a criatures que travessen i que no miren.
Jo, penso...
jo el ciclista de Santiago Rossinyol, del carrer Santa Maria, tot això, els anul·laria.
Jo penso que el problema és l'incivisme, no que existeixin bicicletes ni patinets, el problema és l'incivisme. I sobretot amb la bicicleta, el problema, i com dèieu també el patinet, és un problema d'estatus. Què és la bicicleta? Un vehicle... o és un vianant que va... o sigui, perquè la bicicleta igual va pel carrer, com va per la vorera, com va per tot, i dius, escolti, se li poden posar multes de... per què pot anar la bicicleta per illes de vianants i no pot anar, no sé què, una moto? Dius,
sí.
I és l'estatus, o sigui, és que ells... en un moment són vehicle i en l'altre són vianants.
Quan interessa, van parlar dels cotxes
una pregunta,
i poden fer el que vulguin, sense cas...
Una pregunta, jo l'altre dia vaig discutir amb un ciclista, perquè em va forçar a parar el cotxe i frenar amb un pas de vianants. Anava a parlar amb mi, carrer, i llavors em va cruzar de seguida. Esclar, jo no vaig tenir temps i em va dir que no sé què, per poc el mato. Dic, escolti, és que vostè no té cap preferència, em sembla a mi. A mi fa l'efecte que la ciclista sobre la bicicleta no té cap preferència en la pas de vianants.
Segurament que
no.
Segurament.
No, no la té. El que passa és que, per exemple, si jo vaig conduint... O sigui, a casa, això ho ha ensenyat el meu marit, li haig de reconèixer el mèrit. I és que sempre hi veu un ciclista, procura protegir-lo, perquè és un element dèbil. Aleshores, quan si el veu davant d'un pas de peatons, normalment s'atura i el deixem passar. I si el tenim al davant al carrer, anem a poc, ens posem al darrere per protegir-lo de vegades...
Em vols dir com pots parar? Si el ciclista no para en el pas de peatons. Si va paral·lel amb tu, a la mateixa direcció, sí. Ell va per la vorera i tu vas per la calçada i ell no sap si se girarà i es girarà a l'esquerra
si va per la calçada, t'hi poses al darrere i li dones un espai
dient que ell vagi per la cera, que és el que va passar a mi.
Sí.
Ell va per la cera
i tu
vas per
atravessa.
La calçada i quan ja arribes al pas de peatons,
sí,
que tu no saps el que farà el ciclista si continua en recte, et gira a l'esquerra. Això és el que em va passar.
Bueno, fem com les criatures, estem una mica al cas.
No és el cas.
No. Si
ha de complir les normes de circulació.
No et vull donar la raó, perquè jo moltes vegades han estat a punt de trupar. Jo visc en una planta baixa i quan surto de la porta de casa meva ja hi ha la vorera. I m'ha passat un ciclista.
Sí. Exacte.
Tota pastilla.
És que exactament és el que hauria de passar al revés. Quan el ciclista va per la vorera muntat, crec que no hi pot anar, hauria de tenir una mica de compte per als més dèbils, que són els que van a peu.
El carrer Santa Maria és tot vorera, eh? És un carrer piatonal.
Evidentment que no poden anar per allà de pressa. Això ja s'ha discutit moltes vegades.
Jo diria que no, però vaja.
Bueno, l'incivisme és una cosa que ho portem tots.
Alguna cosa farem. Però que vas per la dreta del carrer, que saps que tu has de cedir pas a la gent gran, que, vaja, hi ha una sèrie de normes que... I tu et trobes de cop i volta una bicicleta tota fava, vaja, això, no? Doncs quan els interessa van per la zona de cotxes, quan els d'allò pugen per la vorera. Jo he vist molt a prop del carrer Enric Granados, que és un carrer que fa baixada, que té una mini vorera,
Sí.
I moltes vegades baixen les bicicletes, escolta, i ja t'apartaràs, dius, però vostè s'adona que això és una vorera, que no pot passar per aquí, i no tinguis el valor de dir-li a algú que es baixi, que encara et diuen de tot, de maleducat cap amunt, dius, bé, doncs... Però jo crec que aquí ha entrat molt el políticament correcte, que s'havia de impulsar la bicicleta fos com fos, perquè quedava molt bé, com a Barcelona, el bicing, que és una altra... Vaja, no trobo que és una bestiesa que en segons quins carrers de Barcelona puguin anar al d'allò. I com no passa res i s'acaba sacrificant el vianant, doncs no passa res, no passa res, no passa res, i les ciutats que representen que haurien de ser còmodes per passejar i per caminar, doncs ho perdem. I sobretot en la gent gran, perquè mira, jo encara tinc l'edat per poder saltar si algun dia se m'apropen ràpid, però vaja.
Però això es complica perquè ara aquí a Sant Cugat, que sempre som una mica més...
Més
xulos. No vull dir la...
Anaves
a
dir?
Sí, anava a dir una altra paraula, començava amb P, però no la diré. Ara anem amb bicicletes elèctriques. I també anem per la zona peatonal amb bicicletes elèctriques. I això encara és més perillós.
Vull dir que, agafa bueno, més velocitat, pesa més...
Clar, jo conec gent que viu a Mirassol i que la feina la té a quatre cantonades i va a la feina amb una bicicleta elèctrica, que dius, escolta, caminar quatre cantonades... Gent jove, eh? És bo per la salut, diguéssim. No fa falta agafar una bicicleta elèctrica.
No, jo crec que la norma municipal hauria de prohibir la bicicleta ja per alguns puestos, eh?
Ai, prohibir.
No és prohibir, és defensar els drets dels vianants, eh? És el que diu el...
Jo no puc estar a disposició del civisme
dels civistes. Jo diria educació però, i menys prohibir. Escolta, educació.
Però això són quimeres, és un cant celestial.
No,
com puc quedar jo amb un noi de 16, 18 i 20 anys i 15 anys educar-lo perquè no vagi en bicicleta per al carrer Santa Maria?
Pues de la mateixa manera que ens van educar nosaltres, que quan entrava una persona en un autobús era igual, no et plantejava si estava cansat, si estava no sé què, immediatament només fos més gran que tu, t'aixecaves.
Jo penso que és un problema. Abans d'entrar aquí parlàvem el Narcís i jo d'un país que coneixem, ell potser millor que jo, però que jo conec bastant també, que és Finlàndia. Tu has vist algun cotxe que no es pari en un pas de peatons a Finlàndia?
I als Estats Units?
No, és que és absolutament increïble. Jo, al costat de casa meva, quan surto de casa, tinc un pas de peatons. Doncs he de vigilar sempre, perquè els cotxes no paren. La majoria de cotxes no paren.
Jo crec que sí que paren. El que passa és que hi ha un percentatge que no para. Després també hi ha el vianant suïcida, que pel pas zebra ve amb... Pom, pom, i passa. Jo crec que el pas zebra, concretament, entenc que és com un pacte. Que tu mires el cotxe et mira tu tens preferència de pas
és,
i passes.
És veritat, això però és veritat.
És un pacte, però, sempre. Però, i llavors sí. Resulta que hi ha tios que brup, i rompen dins el...
Tinc dret.
Sí.
Diuen, tinc dret, va, avassalla.
Que sí, que d'allò, però penso que en el fons ha d'haver-hi...
Això, per desgràcia, acostumen a fer-ho normalment, i si et mires aquí els quatre cantons, jo cada dia quan vinc cap aquí em trobo senyores i senyors amb problemes i dificultats de caminar i grans que travessen quan el llum
el vermell,
està vermell.
I tant.
Ja frenaràs, no? Ja frenaràs, no?
I el viatge. I el viatge.
I el viatge,
sí. Ostres, travessa perpendicular.
El codi de circulació diu que ni que si estigui vermell pel vianant, si el vianant creua i tu el toquessis, és culpa del cotxe.
Sí, sí.
Ah, això sí, no
sí,
ho sabia.
Sí, sí. És responsabilitat teva frenar malgrat que estigui creuant el vianant.
Però esclar, és que això...
Que no t'hi trobis mai, perquè després tens un càrrec de consciència
sí,
que, vaja, que t'acompanya anys i anys i anys.
Jo recordo fa bastants anys, a la costa oest dels Estats Units, que estava en una cantonada, allà les voravies són amples, les aceres tenen unes dimensions, i estava a la cantonada fent fotografies cap a una banda i cap a una altra, i vaig haver de marxar de la cantonada perquè hi havia un pas de peatons...
Sí.
I tots els cotxes s'aturaven, i clar, i jo anava dient, no, tibi, tibi.
Això és l'Amèrica, pensar... però l'Amèrica...
El de l'Oest, no,
high quality,
no.
Aviam,
tu,
no era Detroit.
Sonoma, el vall de... tota la zona de Sonoma.
Jo aquí a Sant Cugat vaig amb els nets, i els hi dic, pareu, o sigui, aneu lliures, però pareu quan viagi, abans de travessar el carrer. Aleshores, què passa? Que de vegades paren tan a prop del pas zebra...
Que em passa, ai, l'avi competeix, eh?
No, perquè estan disciplinats, si no, no els podia treure. Però em passa això que està dient ara la Lourdes, i és que resulta que tots els cotxes paren. Dic, pareu 3 metres abans del pas zebra, perquè si no els cotxes es pensen que vols passar, i estan allà parats al cotxe i passeu. No, ells no poden passar, perquè jo els dic que no passin,
no, però,
i el cotxe
tu,
els deixa passar.
El jo
he vist un civisme amb això del pas zebra aquí, eh?
Jo el que t'explico...
Ha millorat,
és que
el pas zebra ha millorat molt en els anys,
sí.
Estava arran de paret i potser són unes... La veritat, són molt amples les aceres que passen cotxets. Tenia una veïna...
Que hi ha molts passebres que estan mal indicats, mal pintats, No es veuen, passa. Passa un cotxe allà i tu no saps, veus, penses que no ve ningú i darrere el cotxe surt un. Hi ha casos que són perillós.
Probablement perquè...
A Suïssa estan marcats i a Anglaterra també estan marcats amb un fanal que s'encén i s'apaga tot el pas de peatons. El que passa que també aquí jo crec que hi ha masses passes de peatons. Hi ha un pas de peatons a la Cruïlla Següent, hi ha un altre pas de peatons. Masses. Escolta, que el peató també podria fer una mica de volta.
De fet, n'han tret algun per perillós. Al carrer Francesc Moragues, amb Rambla del Celler, on ja saben una botiga que venen coses de llits, etc, etc, i que a l'altra banda hi ha un forn, millor dit. Allà hi havia un pas de zebra en el seu moment i l'han tret precisament perquè hi havia un cert perill perquè la gent girava ràpid des de la Rambla del Celler i els semàfors eren un drama.
Quan s'encenia el semàfor de la Rambla del Celler, s'encenia també el semàfor de peatons. Mm-hmm. O sigui, es posava verd el cotxe que tombava a la dreta i el peató també tenia verd.
I aquella zona era perillosa i ho van treure perquè algú devia veure que allò no
anava.
I un altre que és per mi bastant, bastant perillós de gir amb semàfor i que també passen els vianants és davant del Veritas a l'avinguda de Lluís Companys, que la gent baixa de Rius i Taulet i que ve de Francesc Moragues i que el cotxe gira a més ha de girar molt i de cop i volta es troba els vianants i que allà potser moure aquell... Pas de vianants o treure'l...
De totes maneres,
la farmàcia Beringues.
On hi havia Caixa Catalunya i Veritas. Sí. Allà, aquell tros, que jo a vegades hi passo...
Però tot això de dia, que de nit és molt pitjor.
Sí, però de nit sí, a menys... per la visibilitat, vols dir.
Quan no hi veus, tu vas tan tranquil, vas mirant els cotxes i de sobte et surt un... I evidentment, si surten en patinet allà, ja pot ser joia.
Quantes vegades us heu cruzat per aquí, per Lloreig i per Sant Cugat, a zones una mica fosques, ciclistes que no porten ni una llum?
Sí, això és
l'altre. Ni una llum, home.
Abans
has de veure per l'ombra, vas veure que hi ha un ciclista allà.
Aquest pas de peatons que dius, Pep, jo hi vaig viure 20 anys, a la casa aquella de la SEAT, a la casa del Veritas, que hi ha ara, i sempre hi havia atropellaments allà. Sempre. No ara, no. Ja fa... 40 anys que en allà sempre hi havia...
I la gent ho respecta, perquè jo hi passo i veig que els cotxes vigilen, s'aturen, perquè són dos... Però, clar, només que vagin una mica despistat...
Els que van rectes, un. Els que giren, el que poden girar per Francesc Macià,
Lluís
Companys, són dos cotxes. I de seguida trobes amb el semàfor.
És brutal.
I si pares, els de darrere, un desastre.
Probablement, si no hi hagués el pas de zebra amb una tanca que no permetés el vianant creuar, que l'hagués de saber que sonia en algun lloc, i desviés la gent cap a la zona de la farmàcia, que és el que deia el Narcís, jo crec que es podria millorar. Però vaja, escolta, això en saben els tècnics de mobilitat, vull dir que no...
No en saben, eh?
Bueno, ja ho deixo la seva responsabilitat.
Alguns que hem estat molts anys als ajuntaments els hem patit, els tècnics de mobilitat.
Sí.
Sí, ho heu dit molt...
Teníem un tècnic fantàstic que em sembla que ja està jubilat,
també. No cal que diguis el nom,
que com que havia treballat...
A Santo Domingo, a EISA, en clavamientos y señales.
Sí.
A Santo Domingo.
Es pensava així que era internacional.
Sí, era boníssim.
Clar, que m'imagino que el trànsit a Santo Domingo de l'època devia ser molt diferent del d'aquí, no?
El que està dient la Maria és que al final això, aquesta mancança... ens va portar a assessorar-nos per l'Automòbil Club, perquè si no m'estaria...
Pel RAC.
Clar, pel RAC, sí, exacte.
No.
I la policia també hauria de saber molt, no?
No té, perquè la policia...
Té l'experiència vital?
T'explico. La policia, quan troba el tècnic de Santo Domingo, el tècnic li diu que ell és el tècnic i que la policia no en sap d'això.
Sí.
Però clar, l'experiència hauria de prevaldre, vaja.
Però últimament hi havia un senyor que es deia Teig, o no sé com es deia, que va assessorar la viabilitat de Vall d'Oreig i també de Sant Cugat, que va fer el túnel de...
Ole Thorson.
Com?
L'Ole Thorson.
Ah, això.
Bueno, aquest és de la Diputació, sí.
Aquest és estranger, almenys d'origen estranger.
Sí,
aquest sembla que hi entén una mica, no? On es hauria d'entendre?
Bueno.
De mobilitat, clar, sí. No. Però jo no puc entendre, no sé, deixant anar aquest tècnic a banda, que si tu que hi has viscut allà durant 20 anys ho veus, jo que visc a prop i passo sovint,
i
dedueixo que com nosaltres ho deuen veure la gent que hi passa sovint, perquè potser hi passes una vegada i no te n'adones, però
hi passa sovint, pot veure.
I dic, ostres, vull dir, no sé, són
coses alguna que... cosa s'hauria de fer.
No!
Alguna cosa s'hauria de
fer. Sí, no. A veure, que no ha passat, almenys últimament,
segons
que jo sàpiga, no ha passat res.
Educar tots els que creuen per allà, que s'eduquin i que es vagin bé.
Aviam, una cosa és posar...
No sé, la gent és respectuosa. Jo crec que la gent és respectuosa,
eh? Que protegeixin, o que indiquin, o que eduquin. I l'altra és prohibir. prohibir.
Que no s'ha de prohibir fumar en els puestos. No, no. No, no està prohibit fumar aquí.
Però com...
Escolta, no, la prohibició no és, no és dolenta. Perdona, no està prohibit,
jo...
No està prohibit l'adulteri per la teva religió.
Ai.
Les prohibicions són...
Com, com el de... diuen, el sentit comú és el menys comú, sí, de tots els sentits, no? Perquè és cert que, a veure, tant la policia com els ciutadans veuen coses o veiem coses a vegades que pensem que s'haurien de racionalitzar, allò com el que parlàvem abans dels camins del Collserola, que és fàcil de racionalitzar, i en canvi et topa sempre amb el que et diu, que en sap més que tu, que ell té aquella és especialista en allò, i no el fas baixar del burro, i normalment és una persona que ni viu aquí.
Hi ha un tema que crec que és el rebuig social, un tema que educa és el rebuig social, el pensar que el que passa no és un espavilat, sinó que és un delinqüent.
Sí. Ah, o sigui, exacte, sí.
Jo l'altre dia, no té res, gairebé res a veure, però teníem un dinar i era a les dues, doncs a dos, i tots esperant. I van arribar tres persones a les dues i vint.
Molt
doncs vam organitzar una butxeo i una d'allò de dir... clar, segurament per l'edat que teníem tots els comensals, no sé si li servirà de gran cosa, però com a mínim que no es prenguin amb tranquil·litat. Sí.
No van, no, no van ni disculpes.
No, que al revés encara se n'enfotien. Sí. I bueno, què passa tu? Però com a mínim que no es vantin d'arribar tard, que no pensin que sempre...
Sí,
o sigui, jo crec que el rebuig social, sí, hauria de fer molt. I després jo penso també que estem en una societat excessivament reglamentada. O sigui, jo crec que no s'han de posar més reglaments, el que s'ha de posar és sentit comú i educació, com estava dient la Lourdes.
I la impuntualitat, jo crec que...
La
impuntualitat, sí, que crec que encara s'ha generalitzat més quan amb els mòbils pots avisar, sí, que arribes tard, no? Perquè fa uns anys, si no hi havia mòbils, tu trucaves, no? Escolta, quedem a dos quarts de tres a tal lloc i, vaja, o agafaves una cabina pel camí i ho explicaves,
ah, sí,
o, vaja, no, no podies comunicar. Però ara, com la comunicació és constant... La capacitat de modificar l'hora d'arribada als llocs varia, sí, constantment, pot variar al minut, no? Moltes vegades et trobes allò que 3 minuts o 4 minuts abans d'arribar i diuen, no, que arribarem tant... Dius, home, la puntualitat,
bueno,
a més, és una regla bàsica per al funcionament de qualsevol...
Jo penso que sí,
societat,
però a més
això
l'únic que et dona és la tranquil·litat, perquè el que és puntual, classifico entre aquesta carpeta, estàs patint perquè què li ha passat a l'altre que no arriba. Llavors, el que et dona el mòbil és la tranquil·litat, però la manca d'educació és la mateixa, eh? Mm-hmm.
Igual.
La manca d'educació.
És una falta de respecte cap a l'altra persona,
això
total.
Això et passa amb tot. A veure, jo que habitualment tinc la mania d'anar a moltes reunions, ara no tantes, sí, afortunadament, reunió a les 7 de la tarda, o a les 8,
ui,
o a les 9.
Això és la primera convocatòria, segur.
No, però, a veure, hi ha gent que et ve una hora més tard.
Els altres consells nacionals dels partits, segur.
Sí, bé, 10
també.
Anys. 10 anys.
I no, ni Esquerra ni el PSC puntuals?
10 anys, és igual. És
ara
que
està, últimament, són més puntuals.
Sí,
però
és una
vaig
cosa
queixar.
Horrorosa. Si tu vas a l'hora que et diuen que hi vagis, que potser has de córrer com un ximple per arribar,
sí,
a l'hora...
Ningú llavors... sap el que sacrifiques per arribar a l'hora.
A veure, a mi em fa moltíssima ràbia, la veritat, francament.
Saps el que passa? Que ara parlo dels consells nacionals, aprofiten molts partits per fer
la prèvia abans.
Una prèvia, el que és l'executiva.
Sí. Doncs que vagin, sí, una hora abans.
I sempre diuen a les 10 i mitja Consell Nacional. I comencen a reunir a les 9 i mitja i quan acaben llavors comença el Consell. I això ja ha passat mitja hora. No hi ha dret.
Això,
no hi ha dret. És una falta de respecte a la ciutadania.
Jo veig
i
que al Japó queden a les 10:43.
Escolta, i no passa res.
No tres quarts, perquè aquí diem, aquí no quedem, diu, a quarts de 10.
Sí, és que els catalans tenim
clar,
el sistema dels quarts.
Que... Un quart, dos quarts o tres quarts. I allà diuen a les 10:43, dius, hombre, ara ja ho hi ha entès, no? O sigui que penso
I habitualment sempre són les mateixes persones que
sí,
fan
tu
això.
Sí, tu jurs són la ment, sí.
Perquè jo reunions de coordinació a l'Ajuntament que treballava, reunions de coordinació de l'alcaldia, sempre eren les dos tècnics de turno que sempre m'arribaven tard.
I a lo millor eren els que estaven més a prop.
Sí, això també a vegades és...
I a més venien amb el telèfon engegat, que els havia de prohibir tenir el telèfon en marxa durant la reunió.
I això en els periodistes també ens hi trobem sovint, no? Que una roda de premsa es convoca a una hora,
sí,
que tu, òbviament, has de preparar tota una jornada, el periodista, sí, ha de ser puntual, doncs perquè li han dit una hora, i la persona que fa la roda de premsa arriba tranquil·lament 10, 15, 20 minuts tard, ei, i... Vaja, si es disculpa,
sí, sí,
encara, eh? Però clar, penses, escolta, no, està jugant amb el meu temps. A més, temps de feina, eh? Vull dir que no és temps de... Vinc aquí a fer un cafè...
La ràdio anirà el 6 de maig, que ve aquí l'Àlex Vidal... Alejo.
Demà tenim un debat
Alejo.
Que hem organitzat, hem coorganitzat amb el Tot Sant Cugat.
Ostres, demà.
Sí, ara us dic els...
Jo penso anar-hi.
Informa.
Sí? Alejo,
i
no?
I
per què
m'han convocat executiva en el meu partit demà?
Doncs ve un dels teus, també. Ara us dic els noms, perquè no els tinc de memòria. A veure, és a la Casa de Cultura, demà al debat, mira, ja que surt, us ho dic, a les 7 de la tarda està... És que ara dubte entre les 7 i dos quarts de 8. És a les 7 de la tarda, dimarts, com deia, o sigui, demà. Tenim nou formacions polítiques, ho presenta la periodista d'aquí, la Carme Colomina, que a més en sap un munt de temes d'internacional i sobretot de la Unió Europea, perquè ella ha estat molts anys corresponsal a Brussel·les. Com deia, organitzem Cugat.cat, el diari de Sant Cugat i el Tot Sant Cugat, i participen, us dic els participants, Siu, Luca Belizzi, que forma part de les llistes, del PSC, Alejandro Colldeforns, no Colldeforns, Colldeforns.
Colldeforns, aquest ja està a Europa ara.
Del PP, Joan Milian Carol, d'Esquerra Republicana Francesc Iglesias, d'Iniciativa Delfina Rossi, d'UPyD Maria Teresa Jiménez Barbat, de Ciutadans la Carolina Ponset, de Vox Alejo Vidal Quadras i de Família i Vida, que és una formació que també té representant, en aquest cas un altre santcugatenc, que es diu Rubén Calvo.
Ciutadans no el presenta ningú?
Sí, Carolina Ponset, la filla del...
La filla del...
Ha sortit el nom ara, l'Eduardo Ponset, sí.
La filla d'Eduardo Ponset.
Tu vols anar a veure l'Alejo Vidal Quadras?
Jo vull sentir l'Alejo.
Home, l'Alejo Vidal Quadras va ser, o ha estat vicepresident del Parlament Europeu, poca broma, eh? Vull dir,
no, i un home intel·ligent. I quin... A la Sexta...
Catedràtic de Física Nuclear, ho dic bé?
Física Nuclear.
Perdona, confondre que té carrera, que té de llonces.
No, no, no,
el Rajoy també té carrera,
eh? Que és catedràtic, eh? I
què? Oh, té una carrera
mira,
important.
Mira, escolta'm una cosa, la
però
prova...
Si no he acabat de dir res, jo dic, el fet que tingui una carrera superior no vol dir que sigui intel·ligent, per mi la intel·ligència és una
perdona,
altra cosa.
Perdona, perdona, enginyeria social. Nuclear, m'agradaria saber els que s'hi plantegen anar-hi...
És igual, i a mi m'agradaria saber... I a part d'això... Escolta, d'abogats de l'Estat era la posició més difícil que hi havia a Espanya quan jo estudiava, l'abogacia de l'Estat. Després, els registradors de la propietat també són una carrera molt difícil. Notariats són posicions dificilíssimes i tancadíssimes per gent molt preparada. D'això, a dir-los que són intel·ligents, hi ha un tram, eh?
Deixeu-me us dir una cosa.
Jo no sé si l'Aïssi que era molt
el cervell no és una musculatura que també es prepara i es desenvolupa? Sembla, diuen que sí. La meva filla està preparant oposicions a jutge. I t'asseguro que se li ha caigut una ungla de tant escriure, de tant treballar. El que sap ella...
Jo he fet vegades oposicions i no m'ha caigut mai cap ungla.
Bueno, oposicions a què? Hi ha oposicions a moltes coses. Si tu prepares una oposició a jutge on t'has de saber 420 temes de memòria amb articles i tot, t'asseguro que si ho fas,
descriure,
ja t'ho ensenyaré.
No desviïs la conversa.
El que t'estic dient és que...
Tu estaves dient que el fet que tingués la carrera d'atòmica i no sé què, que és intel·ligent. Jo dic que no.
Intel·ligent, sí.
No.
No pot ser llest, però intel·ligent, sí.
No, senyor.
Una cosa és la intel·ligència i l'altra cosa és ser llest.
No, senyor.
Escolta'm, el desenvolupament mental que té aquest senyor, per mi l'acredita, per moltes coses.
El Rajoy també, no?
Sí,
políticament no vol dir que sí.
Però ja et dic, són habilitats diferents, no? Les habilitats socials. Per exemple, tenia Malestein, molt intel·ligent, i sembla habilitats socials no en tenia. Són coses diferents, però...
Doncs una de les facultats de la intel·ligència
és la de la social. Valorar de la capacitat intel·lectual aquí no es pot qüestionar.
Jo sempre pensava que oposicions a notari era per gent molt superdotada, sempre ho havia pensat, i els que he conegut la veritat és que m'ho han semblat, però teníem un company de consistori que va guanyar les oposicions a notari i vaig deixar de pensar que era per superintel·ligent.
No, la que tenia més fama, també és difícil de que quan jo estic parlant dels anys 50, 60, 70, és l'abogacia de l'Estat. És la més restringiva i la més difícil de totes.
Lletrat de cors també és molt forta.
Jo de tot.
Ara, jo no crec que els abogats de l'Estat que es judicien d'allà tots fossin molt intel·ligents.
No, són
no
molt capaços i en saben.
Hi ha gent que no té cap, no té cap estudi i és molt intel·ligent.
Sí, mira, escolta...
Passen un examen que requereix unes habilitats. Home, això després no vol dir...
Perdona,
això
sí, memòria,
un procés de selecció.
No.
Però això tampoc després vol dir que sigui una persona... amb una cultura molt vasta, que sàpiga de tot, això admetem, no? Que pot ser que en sàpiga molt d'allò, però després li treus un tema de llibres, pel·lícula, cultura general, potser no.
El referent l'únic que tinc és el que tinc a casa.
Bueno,
i t'asseguro una persona...
Però tu la teva experiència, no ho dubto, clar, després dir que algú que ha passat segons quin procés, després sigui una persona culta, jo conec gent que no té carrera i gent que té carrera i els comparo,
els que no tenen carrera poden tenir moltes capacitats i no haver estudiat.
Intel·ligència.
Ara, bueno, sí, però la vida és com aquell que per ser el millor tenista el que has de fer és practicar-ho i fer-ho.
Deixeu-me
dir-vos una cosa, només que a la Sexta, no sé si ahir o abans d'ahir, van presentar precisament un debat també, i estava el Vidal Quadras, hi havia una representació d'aquests grups petits i tal. El periodista, crec que era el del Mundo, li va fer... No, no, per, de, ja, com estan vostès de preparats? Aviam, idiomes, van fer unes quantes preguntes. Bueno, pues, aquells que semblaven que estaven millor preparats responent preguntes va ser el de Ciutadans, l'advocat aquest, el Nart, i el Vidal Quadras. Sí, bueno, sí. Per això es va desenganyar.
Vull dir que... que també creuen omnis i escric sí, coses de, sí. d'UFO. No, ho dic perquè...
Sí. Jo crec que hi ha dues,
digues,
dues maneres.
Pasqual.
Un és saber tot de molt, de, tot de poc, o molt de tot. És a dir, hi ha l'específic i el generalista. Realment, el generalista és el que sembla que... El generalista, el que sap poc de tot, però sap de tot. Jo penso que el generalista és el que, per la societat, va millor, li pots parlar dels temes que siguin, i el senyor aquell ho coneix tot. L'especificista, per dir-ho d'una manera, només sap d'aquella matèria que ell l'ha estudiat en profunditat, i amb allò segur que en sap molt. Ara, jo no estic d'acord amb el Narcís en que el Rajoy sigui tonto. Vull dir, o sigui, jo crec que això no...
Perdona, tindrà... jo diria que fos tonto, eh?
Va, home, sí.
Que, jo diria que no, tenia, no era un exemple d'intel·ligència.
Bueno, segons les teves valoracions, no, per suposat.
I la vària gent, eh?
Jo crec que un president, vamos, és que ni el Zapatero, que per mi ha estat el pitjor president de la d'allò, ni el Zapatero, podem dir que sigui curt, són persones que han arribat on han arribat, estan presidint un govern, i estic segur que tenen moltes habilitats i entre els intel·lectuals. No habilitats de fer la córrer 100 metres.
Perdona,
tenen habilitats
aquests dos presidents que ha passat el govern espanyol no són exemple d'intel·ligència, ni de cultura política, ni absolutament de res.
Que...
És una pena del que...
Has dit cultura política. No, que això
però, per exemple, tu el compares amb el Pujol, independentment de la ideologia. Quants idiomes parla el Pujol?
Pues mira, italià, alemany, francès...
Quina capacitat intel·lectual té el Pujol?
A veure...
Jo dic perquè és el polític que potser coneixem més tots.
Sí.
Comparat amb els presidents del govern espanyol...
És l'únic president del govern que m'ha fet esperar cada vegada que l'he visitat, i l'he visitat al seu despatx potser 5 o 6 vegades, mitja hora com a mínim...
Però jo estic parlant de...
Expressament.
Sí, va, però, hora, va, però això, però, val, això és una cosa. Que
de formació.
Però de formació d'una persona amb una cultura que jo...
Jo crec que estem confonent coses, tots, eh? Sí. Jo també. Estem confonent com quan fem un debat sobre si una persona és guapa o no és guapa, perquè la bellesa, a un em pot semblar guapo i a l'altre li pot semblar horrorós.
I si no hi ha lletjos, no hi ha guapos, eh?
Vale.
No, perquè ho diuen
que... Però jo una de les carreres que vaig fer va ser magisteri, i la vaig fer quan ja tenia 3 fills. Els que treien 10 del meu curs, els que tenen matrícula d'honor del meu curs, jo no els hagués deixat mai els meus fills a la seva classe. De veritat?
Sí.
Per un
pues
problema...
A Finlàndia ho fan, Són els millors, agafen i després hi ha uns resultats, Fixa't tu, eh?
Per un problema de que segurament de la matèria en sabien molt, però a la pràctica, al dia a dia, jo no m'hagués fiat de deixar-los els meus fills. T'ho dic en sèrio. Vol dir que això de les intel·ligències...
No.
Clar, és allò de la llei de Pitt, no?
No, mira, de gent intel·ligent... De vegades ens costa reconèixer... Pot haver-hi gent més intel·ligent que nosaltres. De gent intel·ligent n'hi ha amb habilitats socials i sense. I ja et dic la prova, a Finlàndia tu no els hi deixaries els teus fills, però allà sembla... Agafen els millors de les universitats per donar classe i formar i tenen uns resultats. No?
Aquí teòricament també.
Aquí agafem els millors? No, home, no.
Sí.
I mira, jo tenia una prèvia, i jo dono classe, o sigui, me l'adjudico, Jo quan fa temps, no?, quan era jove, deia allò de que els que valen per l'empresa i els que no per l'ensenyança.
Coi, doncs malament, no?
Bueno, però jo era
aquesta
impressió
que
tenia,
sí,
perquè una
però...
persona amb uns coneixements i unes capacitats guanyava molt més a l'empresa, no a l'ensenyança. Per tant, a nivell de titulació, no dic que ja tinguis, per exemple, carrera de mestre, et dediquis a donar classe, t'has format per això, però a nivell, per exemple, un químic, un físic i qui vulguis, escolta'm tu, a les empreses guanyaves 3 vegades més el que podies guanyar-te durant classe.
Saps què passa? Jo et dono la raó.
Canvio, he canviat, reconec tot el mèrit de tot el professorat i per aquest error jo conceptual demano disculpes.
Et dono la raó en el problema, quan parlem de secundària, no quan parlem de primària. Perquè la gent que fa magisteri i es dedica a l'ensenyament, en general, són gent que li agrada l'ensenyament. La gent que va a l'institut, I tenim un professor de matemàtiques que ara, per cert, va sortir l'altre dia, li vam fer una entrevista, i és el que fa ara el Museu de les Matemàtiques, un professor d'institut brillant en matemàtiques que ara es jubila, que sempre m'ho deia. La meva família sempre em diu que per què em dedico
a l'ensenyament.
Segur que respon, perquè m'agrada. No?
Vale?
Sí, però, no
però sí que m'he trobat jo treballant en secundària durant molts anys, que venia el professor de química o el professor o l'enginyer o el no sé què, perquè com que no trobaven feina a l'empresa, venien a donar classes.
Sí. El que passa que això de l'ensenyament, per molt bo que sigui el professor, si no sap comunicar i transmetre i entendre les dificultats que pot tenir un nen, una nena o un adolescent o un jove per la matèria, ostres, la classe rebenta.
És terrible.
És el pitjor, perquè és una sensació de no avançar quan et toca un professor dolent en el... Com explica, no dic el que sap, eh?
No
hi ha res pitjor, eh? No hi ha res pitjor. És una sensació de pèrdua de temps i dels dos, a més.
La pedagogia és molt important en el món de l'ensenyament, i és veritat el que dius. Normalment a la gent no li agraden determinades assignatures perquè el professor... no se sap explicar bé.
O quantes vegades has tingut una assignatura que no t'agradava d'entrada i gràcies al professor t'ha acabat agradant, no?
El millor professor de matemàtiques que he tingut a la meva vida de batxiller superior d'aquella època era un filòsof, que no sabia res de matemàtiques. I el millor professor de matemàtiques... Jo crec que l'Einstein seria un mal professor de matemàtiques.
Perquè per poder explicar-ho has d'entendre molt bé. Per tenir recursos, no només t'has de transmetre amb el llibre, sinó tu has de tenir molt assimilat per poder tenir les idees més estranyes i més rares per tal de que se te'n recordin els nans.
Pasqual, que estàs esperant...
Que efectivament penso que...
Que no hem parlat del debat, però vaja.
Penso que efectivament confonem les coses, perquè jo penso que per ser llicenciat en medicina només cal estudiar, i pot ser un gran llicenciat en medicina, però ser un mal metge. El metge... Jo t'estimes més una persona més que no sigui tan brillant amb notes, però que estigui al corrent de no sé què, però que et tracti bé. O sigui, necessites...
No, jo no vull el metge em tracti bé, jo vull que em curi.
Bueno, pues...
Jo vull que em curi.
Bueno, però has d'entendre el que vol dir, Pasqual.
Sí, però si tu vas al metge i no et sap explicar què tens perquè has de fer segons què, no? Vols dir això, no?
I tu no acabes satisfet d'allà. Jo crec que per ser metge es necessiten més coses que ser llicenciat en medicina. I, evidentment, una de les coses que crec que, no sé si és una teràpia o no, és tractar bé els clients.
Bueno, això hi ha un tema pacients. Que és vocacional.
Pacients. No diguis clients.
Pacients.
Del debat no en dic res, eh? Jo els he proposat aquí 7 noms, 7 o 9, ja no sé quan els he proposat.
El debat del
demà.
Del Vidal Quadras.
No vindràs, Maria?
Sí, però...
Però t'han posat l'executiu al mateix dia.
No es pot participar ni fer cap pregunta.
Hi ha un torn de preguntes a l'acabar, o sigui, al final del debat, no en acabar el debat, a la part final del debat.
Jo no podré venir, però sí, m'agradaria estar-hi.
No, el pots seguir en streaming, eh? És a dir, si entreu demà a la web de Cugat.cat, a les 7 de la tarda saltarà la pantalla i vosaltres el podeu seguir des de casa, que això va molt bé.
Sí, no, però no... És l'hora...
Ai, quedarà penjat,
és l'hora, me'n vaig a veure el meu pare i...
La pregunta és... Aquest debat és per les eleccions europees.
Representa que des dels mitjans de Sant Cugat incentivem aquest debat per generar més interès de la ciutadania respecte
als comicis.
No, és fora de campanya aquest.
Ah, és fora de campanya.
La campanya comença de dijous a divendres.
I aleshores en aquest debat, diguem-ho així, només es parlarà de què pretén cada candidat d'allò que fer dintre de la Unió Europea.
Exacte. Si és que es poden fer moltes coses, que aquesta és l'altra pregunta, no?
Es poden fer moltes
coses. Sí, jo...
Jo crec que és la base d'on després es fan la normativa espanyola, cada vegada més, Vull dir, per tant, cada vegada jo té més importància, potser...
Sí, fan les normatives i després l'Espanya se les passa per l'art del triomf.
També us dic que...
Igual que té 300 o 400 normatives europees que se les passa per l'art del triomf. Espanya és el país menys complidor de la Unió Europea.
Després, un cop comenci la campanya, el 9 de maig, és a dir, la mitjanit del 8 al 9 de maig, nosaltres també farem la cobertura. Farem entrevistes a candidats dels partits polítics que van obtenir representació i que estan arrelats a Sant Cugat, i també farem un debat televisiu aquí a Cugat.cat, però no obert al públic, perquè vaja, considerem que fent-lo per internet i...
Jo la idea que tinc és que en aquestes eleccions europees tots els catalans hauríem d'anar a votar. I penso, perquè sembla que hi ha un cert desinterès, no sé si pot haver una participació del 30%.
Ara us miraré les participacions
darrere. I crec que valdria la pena que tots els catalans, si és que confiem que Europa perquè s'ha dit diversos cops que Europa pugui forçar el diàleg, que Europa ens pugui acollir, etcètera, etcètera, crec que Catalunya ha de mostrar molt d'interès per Europa. I aquest interès només el podem demostrar si votem.
Europa ja s'ha manifestat.
Aquí a Sant Cugat tenim
Europa no
s'ha
manifestat.
S'ha
manifestat alguns membres de la Comissió Europea.
Alguns
membres de la Comissió Europea. Europa com a entitat jurídica no s'ha manifestat al
Parlament Europeu. Tota la Maria. Tenim una exparlamentària europea, que és la Maria Dolors Renau, que viu, per cert, a la porta del costat d'un ex regidor de la UCD, que és Santi Guillén.
Sí.
Viuen porta per porta. Vull dir que tenim gent que pot aportar coses en temes d'Europa, jo crec, en uns altres moments, uns altres temps. És cert que Europa, potser aquesta vegada, és la primera vegada que es vota amb aires de votar un president, cosa que no s'havia fet fins ara.
No del tot directament, eh?
No del
però,
tot directament,
vaja, és un pas...
Anem pel camí... I és cert que Europa, bueno, Europa, la ONU i moltes s'haurien de canviar estructures i maneres de fer, segur, segur.
No. I després que tu també pots votar un partit, i poso el cas de Convergència i Unió perquè és el més clar, no per res, Pasqual, però tu acabes votant Convergència i Unió, per exemple...
I se'n va una a cada banda.
I se'n va una a cada banda, dius, home, si jo sóc de sensibilitat liberal és una cosa, si sóc de democrata cristià és una altra.
Et refereixes a Unió i a Convergència?
Sí.
Un que va al Partit Popular...
No, o després, que el fet d'haver-hi una circumscripció única obliga molts partits a haver-se d'ajuntar de diversos territoris que després s'acaben rotant
els
actes de diputats i tu pots acabar votant un partit d'aquí... Però després, al cap d'un temps, hi va un gallet perquè els hi toca, perquè ho han pactat així, i vaja, ja sé que pacten entre ells, que portaran les iniciatives...
Qui ha marcat la circumscripció única? Europa? No, ha sigut Espanya que ha pogut fer-ho. Els grans partits polítics d'Espanya, el PSC, el PSOE i Unió i el PP, són els que han marcat que Espanya fos una circumscripció...
I a França? I a França què hi ha? I a França què hi ha?
No.
I a França què hi ha? Hi ha una circumscripció única o hi ha trossets de circumscripcions?
No,
hi ha Alemanya? Hi ha...
No, són circumscripcions úniques a Alemanya, tampoc.
Vaja.
No a veure, aquí teníem, un alcalde de Convergència que sempre em deia...
A veure, ja te'l diré.
Bon amic meu, que sempre em deia, ostres, jo sóc liberal, jo em sento liberal, però aquests demòcrata cristians a mi em fan nosa. La veritat és que ho havia dit moltes vegades.
Era l'Aimeric, que... dedueixo,
sí.
No?
Sí, jo crec que, bueno, que és un problema que hi ha. Si tu tens una sensibilitat liberal o socialista, en el meu cas, home, em costaria votar molt a algú que sé que té un altre... no votant mai independents, per exemple, no?
Sí, però a mi se'm faria molt difícil en aquest moment votar Convergència perquè el número 1, el meu vot aniria també al segon, que és d'Unió Democràtica.
O, per exemple...
I això em molestaria molt. Per la qual cosa, si jo pensés votar Convergència Democràtica no vot, i el Tremós em agrada, no m'agrada el Gambús. Per la qual cosa dic que el meu vot se'n va estar desviant
tot
al Partit Popular.
El Gambús no és el Salvador Sedó, tampoc.
No. No, però no sé.
El Salvador Sedó...
El Gambús fa 4 dies que encara deia que si Europa...
No, ho dic per tu, que et conec.
No, exacte.
O, per exemple, una altra cosa, que els candidats del PP i del PSC, que estaran per aquí, no són el número 1, són el 6, el 7, el 8,
bueno,
el 9, el 10... Estan
desconeguts.
Sí, però...
Estan en base...
Me recordo les últimes eleccions europees, que el PSC, a la seva llista, hi havia la Magdalena Álvarez, que era la ministra de ni partia ni doblar, etcètera.
Vull dir
que també per un votant de segons quina sensibilitat socialista...
Anava en un lloc per no sortir. A veure, el que va sortir va ser el Raimon Obiols i la Maria Badia.
No, i la Magdalena també, em sembla. No anava d'1?
Estava a la Unió Europea.
Ara estava al Banc d'Inversions Europees.
Ara deu estar al Banc dels Acusats.
El compartir llista, vull dir.
Està preocupada per posar la seva fiança.
Ara està al Banc dels Acusats.
Ara
cert, digues.
No, pregunto si vosaltres creieu que aquesta complexitat de que els vots d'aquí van a parar allà i tot això fa que la gent voti menys.
Sí.
És que jo penso que hi ha una desafecció cap a Europa
no,
i que la gent normal tot això no ho sap.
Les dues eleccions que es vota menys, i tu ho saps també com jo, són les europees i les municipals. Que ja em diràs si a les municipals hi ha d'haver desafecció. No s'entén.
Però Sant Cugat, per exemple, el nivell de participació de les...
No arriba al 50%.
Ara Ui, ara t'ho miro, eh?
I és una cosa que afecta a tothom. Jo, la veritat és que crec que no... o sigui, si no estan molt interessats políticament totes aquestes rotacions que dieu vosaltres, de, que són certes, vull dir que els bons d'aquí van a patallar...
Desanima, escolta, desanima.
Però jo penso que la gent no... no...
Hasta a mi me desanima.
Sí, a tu sí. Tu sí, perquè ets un tio implicat.
Havia de votar. Però em desanima, dic, persona... què carall voto, tu?
Perquè ets una persona implicada, però la gent que la gent titula i preguntes a la gent, jo crec que no.
Perquè s'ha fet mal, la Unió Europea està mal feta des del principi. Està de l'Europa dels Estats i no de l'Europa dels Pobles.
Bueno, va començar amb ser l'Europa dels Pobles. Volia ser
l'Europa dels Pobles.
El qui ho va començar era amb l'Europa dels Pobles.
Schumann i tot aquella era, va fer el pacte de l'Europa dels Pobles. Però després va passar a l'Europa dels Estats. Els Estats sempre, França i Espanya...
Gran estadista, el Delors, sí. Jo crec.
Ara estic buscant les dades de participació i...
El 60 i poc per cent hi deu haver aquest any, que n'hi va haver molt...
L'any passat crec que vaig veure el 30... No, a les europees. No,
ara estic buscant les municipals. Jo diria que les municipals estan
cobrats. No, sí,
molt més. Esperem que busquin això, li haig de dir a la Lourdes, que la Comissió Europea, des del punt de vista com a entitat jurídica, no s'ha decantat ni ha fet cap declaració sobre el procés. Ho ha fet un president que...
No, però ho va fer sobre no sé... Quin altre cas hi va especificar que un país que marxa...
Forçat pel govern espanyol, aquell...
I si algú, vosaltres dieu...
També diràs que és molt intel·ligent el Barroso, també ho diràs, molt intel·ligent.
Vosaltres aneu dient. Ara ho consultarem tal qual, i quan ho consulten i us diuen que no, llavors dius, no ens agrada.
Som la illa de Robinson, home, ja ho sabem.
A veure, hi ha una cosa...
Estem volant per la galàxia, anys i panys, tu.
Hi ha una cosa que s'està movent, jo crec, a tot, almenys a Europa... no sé el reste, però a Europa hem passat de ser petites agrupacions de territori a tenir estats, i ara sembla que ens estem començant a canviar aquesta dinàmica, no?
Jo crec que és un efecte de reacció. La mundialització el que fa és que t'estimis més el teu territori. O sigui, quan tens de tot el
fet,
món...
Jo llegia l'altre dia sobre el funcionament polític de Suïssa, que és, com sabeu, tot es fa amb molts debats i sí. moltes preguntes a la població, i la participació de la gent és baixíssima. Sí. És baixíssima. I, a veure, quan hauria de ser al revés...
Que són temes que els interessa.
Clar, i normalment el que diu, el que escriu el llibre aquell és... participen el que els interessa aquell tema perquè els afecta directament. Sí. Però poblacions de 700 habitants no hi participa més que un 20 o un 30% en el debat. Clar, dius, aquí passa alguna
cosa. Per cert, el 55,49% sí. de participació a les últimes eleccions municipals a Sant Cugat.
Per però el 55 en és... unes municipals
no és de les millors. Ara poc. Tinc aquesta només en
I
concret.
I és de les vegades que hi va haver més participació de les últimes eleccions que hi ha recordat.
Hem arribat, jo penso, al 60 i escaig, però,
sí,
bueno,
però no hem passat
no gaire
aquí,
més
eh?
Per una cosa que jo crec que hauria d'interessar-li molt a la població.
Sí, sí, perquè, vaja, en l'àmbit local... T'agradi o no, quan obres la porta i surts a casa.
I és perquè no presenten projectes que facin il·lusió.
Escolta, si ningú se'ls llegeix els projectes.
Però si te'n
participa... Jo crec que moltes vegades els candidats, jo els entrevisto...
Exacte, que els expliquin els candidats.
Vaja, així m'ha
trobat. No cal que el llegin, que ens ho expliquin.
Hem de marxar. Maria, Lourdes, Narcís i Pasqual, moltíssimes gràcies i fins dilluns que ve. Molt bon dia.
Gràcies.